Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Més col·laboració i tirar endavant els projectes negociats als 4 anys de quadripartit. Aquesta és la demanda de les entitats socials i veïnals, el govern del PSC i Podemos. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les entitats són conscients que cal deixar temps al nou govern, però també recorden que les seves necessitats es mantenen. Xavi Martínez és director de SIPO.
Nosaltres pensem que, bueno, que d'alguna manera tots els projectes que hem pogut anar tirant endavant amb l'anterior govern, esperem que en el nou govern sigui el mateix, o sigui... Esperem que les coses doncs, bueno, continuïn de la mateixa línia. Hem comentat diverses coses amb l'anterior govern i ja dic que esperem que amb el nou govern doncs, bueno, les vies de diàleg siguin les mateixes. Vull dir, no tinc cap dubte que evidentment doncs, bueno, haurem de seguir parlant del mateix. A les necessitats, mani qui mani, tenim les mateixes.
Les associacions socials insisteixen que hi ha molts reptes per assumir i confien que el nou govern les entomi.
Esbrinar quins efectes té la violència de gènere en la salut de les víctimes. Aquest és l'objectiu d'un estudi del Taulí i la Universitat de Barcelona.
La primera tanda de l'estudi ha mesurat el nivell de cortisol de 60 dones per detectar-ne el volum d'estrès. Per concloure l'estudi, el Taulí busca 60 dones més. El projecte culminarà amb una sessió conjunta on les participants podran exposar les seves experiències.
En esports, el Centre d'Esports Sabadell se centra en l'inici de la campanya de socis després d'aprovar a la Junta d'ahir tots els acords de la segona operació Acordió.
A l'espera del futur inversor, l'actual Consell d'Administració presentarà dijous tots els detalls d'una campanya que permetrà rebre ingressos a curt termini.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 29 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat molt durant el dia d'avui. Hem d'esperar canvis? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui l'estat del cel es presenta força serenat en conjunt amb només alguns núvols d'evolució que són presents a la zona de muntanya del terç nord de Catalunya, especialment cap al Pirineu i al Prepirineu. De cara a partir d'aquest vespre apareixeran alguns estrats baixos, sobretot afectant punts de la Costa Daurada. Pel que fa a la temperatura, avui ha pujat sobretot a l'extrem nord-est, s'esperen valors que arribin fins als 35 graus en aquest sector, també cap a Ponent, puntualment més alta. En canvi, valors més frenats cap a la costa i prelitoral, sobretot de la meitat sud, entre els 22 i els 28 graus en general. De cara a la jornada de demà, tindrem una jornada molt tranquil·la, també predomini del sol, amb més núvols a punts de la costa, fins i tot amb alguns bancs de boira que afectarien, sobretot fins a mig matí, de nou a partir de mitja tarda, podrien aparèixer a qualsevol indret de la costa, més probables a la meitat sud, amb núvols d'evolució durant la tarda. A les muntanyes fins i tot podrien deixar alguna gota cap al vessant nord del Pirineu. La temperatura demà baixarà al nord-est, en canvi pujarà a punts de les Terres de l'Ebre i es mantindrà a la resta del territori. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Trànsit, situació molt complicada a aquesta hora. Comencem per la C-59, on hi ha 3 quilòmetres i mig de cues a Palau-Solità i Plegamans en sentit nord. També hi ha problemes a la C-58 a 3 punts diferents, a Sant Quirze 3 quilòmetres de retencions en els dos sentits, a Ripollet 2 quilòmetres en sentit nord, en sentit Manresa, i a Montcada 2 quilòmetres més per anar cap a Barcelona. A la B-30 hi ha 1 quilòmetre de cues a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud, i també hi ha 3 quilòmetres de cues a Cerdanyola en sentit nord. Per últim, a la P7, 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit Tarragona. I a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda Litoral, entre la Barceloneta i el Fòrum, en els dos sentits, mentre que hi ha aturades a la Ronda de Dalt, entre el túnel de la Rovira i Nou Barris, en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, les entitats socials i veïnals de Sabadell demanen al nou govern bipartit fet públic ahir, liderat per Marta Ferrés, que mantingui el suport que l'Ajuntament els dona i, en alguns casos, que aquesta col·laboració vagi una mica més enllà. Tot i això, el sector dona d'entrada un vot de confiança al nou consistori.
L'actual presidenta de Càritas Sabadell, Rosa Roig, recorda que la crisi no s'ha acabat. Alguns antics donants són ara beneficiaris de l'entitat catòlica. Demana a l'Ajuntament més suport per fer front al servei d'atenció d'atenció a una seixantena de persones sense llar i a la distribució d'aliments a les parròquies. Davant l'envelliment dels voluntaris, això últim, el repartiment de menjar, opina que tard o d'hora ho haurà d'assumir l'Ajuntament. Exregidora convergent, Roig té fe en la sensibilitat de Marta Ferrés, amb qui havia compartit ple municipal.
I confiem, jo havia estat a l'Ajuntament amb la Marta Ferrés, la Marta havia estat regidora de serveis socials i coneix molt bé tots els problemes socials de la ciutat i els problemes de Càritas perquè hi havia vingut força. Vol dir que això també ens dona una llumeta de dir poder ara doncs, que la cosa anirà millor perquè la Marta ja no és una persona nova dintre doncs, d'aquest món de necessitats i de precarietat amb el que ens movem nosaltres.
Des del Centre Especial de Treball CIPO també hi ha confiança en el nou govern. El director de la cooperativa, Xavier Martínez Biosca, espera bàsicament dues coses de l'executiu de Marta Ferrés. La primera és que mantingui la sensibilitat del quadripartit per l'economia social a l'hora de licitar. La segona, que concreti les converses i cedeixi un terreny o faci una concessió perquè CIPO pugui construir la nova residència per a persones amb discapacitat. Xavier Martínez.
Hem comentat diverses coses amb l'anterior govern i ja dic que esperem que amb el nou govern doncs, bueno, les vies de diàleg siguin les mateixes. Vull dir. De fet, amb el nostre pla estratègic per l'any 2019, el projecte, el que són aquests propers 4 anys, el projecte de nova residència ja el necessitem. Per tant, el projecte sí que el tenim. Buscar un espai, o bé a nivell de cessió o bé a nivell de concessió. Això hem d'averiguar les diferents fórmules que l'Ajuntament també ens pugui oferir.
Finalment, des del món veïnal, el president de la Federació d'Associacions de Veïns, Manuel Navas, prega al nou govern bipartit que governi per a tothom i que treballi en un projecte de ciutat estratègic. Pel que fa al dia a dia, Navas demana a l'executiu Ferrés diligència en la neteja, el manteniment i la seguretat de l'espai públic i també que compti amb les associacions de veïns per als anunciats plans de xoc de barri. Es mostra esperançat, però nega que doni cap xec en blanc a ningú. Manuel Navas.
Seguiremos reivindicando y proponiendo, denunciando y celebrando lo que se viene hecho, movilizándonos y negociando, porque esa era un poco la historia de nuestra ADN, digamos, del movimiento vecinal, y que, bueno, nosotros mantenemos el tema de que gobierne quien gobierne, los barrios se defienden, y que queremos sentirnos orgullosos de los barrios y conseguir una ciudad más equitativa y cohesionada, en la cual merezca la pena vivir. Es un objetivo central del movimiento vecinal, ¿no? Y esperamos de que también lo sea el de la nueva alcaldesa y el equipo de gobierno.
Navas també espera que el nou govern municipal depuri responsabilitats en els casos Mercuri i Esmatza i que treballi perquè l'oncologia infantil torni al taulí i perquè la residència del sud la financi la Generalitat. Altres qüestions per les quals les entitats veïnals demanaran solucions al nou executiu local són la mobilitat a l'entorn de les instal·lacions d'Amazon, la simplificació de la burocràcia i la continuïtat dels projectes que ja estan en marxa.
I més peticions que arriben al nou govern bipartit de Marta Ferrés i Marta Morell. Qui s'ha pronunciat en les últimes hores ha estat el sector del TAC, i que demana a l'Ajuntament de Sabadell que s'assumi la iniciativa de l'àrea metropolitana de Barcelona d'ampliar fins als 60 minuts la precontractació dels vehicles coneguts com a BTC. Així ho ha explicat a Ràdio Sabadell el portaveu d'Elite Taxi i Sabadell, Magno Castillo.
El govern anterior o actual ja es va comprometre amb nosaltres que això dels 45 minuts aniria darrere de l'àrea metropolitana i en quan ella ho fes vigent, ho faríem aquí també. Ara no sabem el que passarà amb el nou govern i el tema de la tarifa fixa per a PP, doncs suposo que no posaran cap pega, no? Perquè és un benefici sobretot per al client de transparència.
Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'últim plenari de l'AMB, abans d'acabar mandat per les eleccions municipals, va aprovar aquesta mesura, que tot i això no s'ha publicat fins aquesta mateixa setmana al butlletí oficial de la Generalitat. A banda d'incrementar la durada del temps de precontractació, l'àrea metropolitana també ha aprovat altres elements que destaca Castillo.
Aquest mes a l'àrea metropolitana s'ha aprovat els 45 minuts extra de precontractació per les BTC, i s'ha aprovat la tarifa fixa per taxi contractant per APP. Són dos temes molt, molt importants per aplicar aquí a la ciutat, a Sabadell, i necessitem fer-ho l'abans possible. possible.
L'AMB va tirar endavant la mesura en el plenari del mes de maig i no ha estat fins la setmana passada que s'ha aprovat. Això sí, entrarà plenament en vigor a mitjans del mes de juliol.
I la secretària general de Podemos i segona tinenta d'alcaldessa del nou govern municipal, Marta Morell, ha lamentat els atacs que ha patit des que es va anunciar el pacte de la Concòrdia amb el PSC. Un malestar entre un sector de la ciutadania que es va evidenciar dissabte passat a les portes de l'Ajuntament durant el ple d'investidura. Morell, que va abandonar el consistori escortada per agents de la policia municipal, ha lamentat que no totes les forces amb representació a la plaça Sant Roc, en al·lusió a Esquerra i a la Crida, condemnessin els intents d'agressió de dissabte.
A mi el que em sap greu és que des del dia que vam signar el pacte de la Concòrdia amb el PSC, jo hagi estat sotmesa a intimidacions, assetjaments que han passat des de insults per Twitter a pintades al meu barri, i això ha estat passant fins al mateix dia de la investidura. Jo crec que aquestes actituds són inacceptables, i a mi el que m'hagués agradat és que totes les forces polítiques haguessin condemnat aquests fets.
Entre les acusacions que fa el sector independentista a Morell hi ha que hagi obviat el seu passat com a membre del CDR i el suport a l'1 d'octubre.
La líder del partit Lila, però, s'ha defensat i ha recordat que Podemos continuen estant compromesos amb el dret a decidir. Ara bé, ha dit que la política de símbols o banderes no tindrà cabuda al nou govern de coalició.
Podem i Podemos, que aposta pel dret a decidir. L'1 d'octubre a Podem i a Podem Catalunya defensàvem l'1 d'octubre perquè el que es defensava era el que la gent pogués votar. A partir d'aquí, defensar el que la gent pugui votar, acabant amb els incidents perquè facis un pacte amb el PSC, sincerament crec que hi ha un tros.
Tal com s'anunciava ahir, Marta Morell encapçala la tinença d'alcaldia de Feminisme, Benestar Animal i Participació. Ha explicat que ha de posar-se al dia sobre les polítiques del govern quadripartit en aquests àmbits per poder començar a treballar. Ara bé, ha avançat que entre les primeres accions al capdavant d'aquestes carteres que s'impulsaran hi ha temes relacionats amb el feminisme i el benestar animal.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
El Taulí impulsa un estudi per descobrir els efectes de la violència de gènere en la salut de les víctimes anys després dels maltractaments. Sota el nom de Construcció de Resiliència entre Dones, l'estudi se centra en els indicadors hormonals, sobretot els de l'estrès, per detectar les seqüeles d'aquestes situacions de les participants. En la primera tanda de l'estudi, realitzada en 60 dones, s'ha confirmat la següent premissa. La meitat de dones que han patit maltractaments presenta símptomes de trastorns mentals.
L'estudi del Taulí consisteix en 3 sessions. En la primera, les participants se sotmeten a una revisió mèdica per comprovar si hi ha conseqüències de la violència i l'estrès en la salut física. Aquesta mateixa prova posa de manifest quina és la percepció de salut de les participants, que sovint no es correspon amb la realitat. Carme Espelt, una de les responsables de l'estudi, n'ha parlat al programa al matí.
Les dones potser que han passat per maltractament per part de la parella tenen una percepció de la seva salut molt més agreujada que podria ser, per exemple, una participant control, no? Que en control ens referim a que no... que és l'oposat, no?, de les dones que han patit maltractament per part de la parella. Que és real o no aquesta percepció amb la realitat després d'aquesta analítica que li fem, ara mateix no podríem donar aquests resultats, però sí que és cert que es veu, no, que els resultats no, doncs, per exemple, ponderen, doncs, molt més malestar, per exemple, potser més dolor crònic o potser més malestar en general.
En una segona sessió, les participants s'enfronten a una situació hipotètica d'estrès i se'ls mesura el nivell de cortisol per comprovar la seva reacció. La titular de l'estudi, Ximena Goldberg, assegura que la violència de gènere pot arribar a alterar molt les reaccions de les víctimes.
Son personas que dentro en el contexto de su propio hogar o incluso fuera de él, pero en la relación con su pareja, están constantemente enfrentando situaciones en donde se ven amenazadas, tanto física como emocional y verbalmente, y de una manera que es muy muy frecuente. Son situaciones que viven ellas cada día, varias veces al día incluso, con lo cual se entiende que es una situación de estrés constante, de amenaza constante, que altera el normal funcionamiento de la respuesta neurobiológica al estrés.
La tercera sessió serà una trobada de totes les participants on podran exposar la seva experiència. Es farà un cop acabada la segona tanda de l'estudi, per la qual el Taulí busca una 60 de participants. Les interessades poden descobrir més detalls de l'estudi demà a la carpa informativa que durant tot el matí estarà davant de l'edifici Taulí.
2 sabadellencs han presentat la seva candidatura per rellevar Josep Massí pel capdavant de Creu Roja Sabadell. La curiositat d'aquesta vegada és que els 2 aspirants han aconseguit el mateix nombre de suports per part del comitè de la institució, 4 vals cadascú. D'aquesta manera, la presidència provincial de l'entitat tindrà l'última paraula sobre qui acaba dirigint Creu Roja Sabadell. L'actual president apuntava quins criteris podrien determinar l'elecció.
Pla d'acció, els pressupostos, tot això està ja molt definit, no? Però suposo que voldrà parlar amb ells, voldrà saber doncs, com enfocaran el tema, conèixer-los, perquè bé, en un cas potser és més coneguda, però en un altre cas doncs, és més nou, per tant la presidenta provincial es voldrà reunir amb ells, com determini, no sé si ho farà junts, no sé si ho farà per separat, home, m'imagino que a mi també em demanarà opinió, però en fi, al final la decisió li correspon a ell i la prendrà ella, lògicament.
Massip, però, no deixarà d'estar vinculat amb Creu Roja ni abandonarà el seu lligam amb altres entitats de la ciutat.
Després de gairebé 20 anys de president de Creu Roja Sabadell, Josep Massip anunciava la seva intenció d'abandonar el càrrec. Ho deixa perquè considera que és un bon moment per l'entitat, amb un bon nombre de projectes, de socis i amb els comptes sanejats. Per això retira amb satisfacció, però només del dia a dia de l'entitat.
Seguiré vinculat a Creu Roja, doncs, sobretot doncs, des de l'equip provincial, en el que he estat nomenat vicepresident, i doncs, també tinc la presidència del Panathlon Club de Sabadell, també formo part del patronat de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Bé, algunes cosetes seguirem fent, tant a nivell de Creu Roja, potser amb una visió més estratègica i no tan operativa, i altres coses a nivell de ciutat.
Massip ha assegurat que continuarà vinculat al moviment associatiu de la ciutat mentre tingui forces i ganes.
I afegim un parell de punts més. La Fundació Banc Sabadell premia els doctors David Pérez i Arcaiz Carracedo amb 50.000 euros cadascun.
El doctor en matemàtiques de la Universitat Complutense de Madrid, David Pérez, ha estat reconegut pel desenvolupament de la teoria de tensors aplicats a la matèria condensada. El doctor en bioquímica i biologia molecular de la mateixa universitat, Arcaiz Carracedo, per la seva banda, ha estat premiat per les seves aportacions pioneres per entendre la progressió del càncer de pròstata.
I l'associació Amics UAB celebra aquest dijous el 30è aniversari.
És la primera entitat d'una universitat catalana que aplega totes les persones amb vincles amb la institució. Fundada el 1989 per l'ex-rector de la Universitat Ramon Pascual, des del seu naixement ha organitzat més de 220 activitats de transferència de coneixement on han intervingut més de 400 experts. L'acte institucional de celebració serà aquest dijous a les 7 del vespre a la sala d'actes del rectorat. Abans, l'ex-rector Josep Maria Vallès protagonitzarà la plantada d'una olivera als jardins de la Torre Vilapuig, seu de l'associació.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
T'apassiona els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material i psicologia.
13, els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
Cada dimecres a 7:45 del vespre a Ràdio Sabadell, al 94.6 o radiosabadell.fm, i en redifusió els dissabtes a 2:45 del migdia i diumenges a les 4 de la tarda. No et perdis tota l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs ràpid a l'actualitat més general. Comencem parlant de Carles Puigdemont, que assegura que recorrerà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per poder assumir el mandat com a eurodiputat.
L'expresident de la Generalitat no concreta per quina via presentarà una queixa a Luxemburg, però confia que tindrà l'última paraula sobre la seva situació.
La CUP trasllada al president Quim Torra que la resposta a la sentència de l'UO no pot ser només simbòlica.
El diputat de la formació, Carles Riera, defensa exercir l'autodeterminació i postila que el que és important no és què farà, sinó com s'hi arribarà.
Amnistia Internacional s'adreça a la Fiscalia per demanar de nou la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.
L'organització també creu que la situació de presó provisional dels polítics independentistes ha de ser revisada judicialment.
Catalunya en Comú Podem denuncia que es porti al ple del Parlament el decret fake per limitar el preu del lloguer de l'habitatge.
Aquest grup parlamentari considera que el text es va fer malament perquè no acata la regulació de lloguers basat en l'índex de preu de referència.
Pride Barcelona prohibirà l'accés als partits polítics que no es comprometin a vetar les formacions homòfobes.
Els organitzadors de la festa LGTBI han decidit per unanimitat que els grups signin un compromís amb la signatura del màxim representant de la formació.
I ara els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pau Ituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
24 hores després de veure com s'aprovava la segona operació Acordió, el Consell d'Administració del Centre d'Esport Sabadell centra ara els seus esforços en la campanya de socis de la temporada 2019-2020. Dijous al migdia veurà la llum i, de moment, Pau, només coneixem alguns detalls.
Un trencaclosques a les xarxes socials del qual avui podíem llegir les paraules futbol, passió i emoció. El club vol aprofitar la tirada de l'últim desplaçament massiu del passat curs a Olot, però, com recorda el president Esteve Calderón, Alzada també és una font important d'ingressos per als comptes del club.
Vull és animar la màxima gent possible a que es facin socis. Realment hem fet una campanya molt, molt xula, com ja us explicarem. Estem treballant també en un projecte esportiu potent i això, quanta més gent es faci sòcia, millor, perquè al final és la principal via d'ingressos ordinaris que té el club.
Uns ingressos que també es veuran augmentats després de la junta celebrada ahir de la nova ampliació de capital d'€1.800.000. La meitat aniran destinats a cobrir deute i la resta a injectar liquiditat al centre d'esports a través del nou inversor. Paral·lelament, Calzada recorda que el club no està aturat.
El dia a dia del club continua, s'està parlant amb jugadors, s'estan ja començant a fer propostes i evidentment hi ha converses molt avançades, com vaig dir l'altre dia, per si de vol doncs tancar un inversor.
I un apunt més de la junta d'ahir: com ja va succeir el mes de desembre, l'expresident Antoni Reguant va tornar a anunciar que impugnaria els acords.
Pedro Donoso és el nou entrenador de l'Escola Pia de Futbol Sala. L'endemà que el Club Natació Sabadell anunciés el fitxatge de l'exescolapi Borja Burgos, al carrer Garcilaso ha mogut fitxa amb la tornada a la banqueta d'un vell conegut de l'afició.
Serà la segona etapa de Donoso, que torna a la Pia 3 anys després de tancar un dels cicles més brillants de la història de l'entitat. En les 7 temporades amb ella al capdavant, a Can Colapi van aconseguir el títol de Lliga de Segona B la temporada 2014-2015 i la classificació per la Copa del Rei en 3 ocasions, arribant a jugar contra equips de la talla del Barça o el Santa Coloma. Ara, però, el nou tècnic Escolapi prefereix començar de zero, però amb bona part de la plantilla d'aquella època.
És una de les decisions que me hace venir, ¿no? Sé el nivel de la plantilla, sé que hay calidad y gente trabajadora para el equipo, hay de todo, ¿no? Entonces es una plantilla muy compensada y la verdad es que contento y por lo menos creo que de una... pocas veces he podido contar o ninguna con toda la plantilla de todos estos años, ¿no? Porque cuando no un año se iba uno, se iba otro, y bueno, ya la están todos y a ver si puedo disfrutar de todos ellos, ¿no?
Donoso ha arribat de la mà del primer reforç ja confirmat. Es tracta del porter Santi Sauquillo, ex del Barça B i format a les categories inferiors de la Pia, que arriba també per cobrir la vacant que deixa Santi Bertolín.
No deixem l'Escola Pia perquè la secció de bàsquet de l'entitat ha passat revista fa uns minuts els resultats obtinguts aquesta temporada, en què el primer equip masculí va assolir la permanència a Copa Catalunya la darrera jornada. Seguint aquest acte, el número 1 de la Rambla, i hem tingut l'Adrián Arroyo. Bona tarda, Adri.
Bona tarda, Karen. Un balanç realment molt positiu de la gent del bàsquet Pia, entre altres coses perquè han assegurat mantenir la categoria a la Copa Catalunya sense la necessitat i el patiment d'un play-out, el que assegura Moisés Angulo, el responsable de bàsquet de la Pia i vicepresident de l'entitat, que és un gran èxit i de fet l'ha qualificat com el petit miracle de cada any de l'Escola Pia. Al marge d'això, també s'ha valorat una nova edició del Top Bàsquet, el torneig formatiu que es du a terme aquí a Sabadell des de fa ja 10 anys, i a més s'ha confirmat que de cara a l'any vinent, entre d'altres clubs, tornaran a tenir la presència del campió de la categoria infantil masculí de l'Alcalà i també a nivell internacional de la selecció de Polònia. Una roda de premsa de balanç de temporada que s'ha dut a terme a la CaixaBank Store, a Rambla número 1, entre altres coses pels dos projectes que comparteixen l'entitat bancària amb el Club Esportiu Escola Pia, d'una banda precisament el Top Bàsquet i de l'altra les 5 beques per famílies desestructurades que podran jugar a bàsquet en categories federades a través del vincle entre CaixaBank i el Bàsquet Pia.
Gràcies, Adri, per aquesta última hora. Sergi Cabanes ha debutat fa uns minuts a la superfinal de la Lliga Mundial de Waterpolo que se celebra a Belgrat. La selecció espanyola, amb la presència del jugador de l'Estrelpool Natació Sabadell, juga des d'un quart de vuit contra el Japó.
I de fet és el primer dels tres compromisos que té el combinat de David Martín en aquesta fase de grups. Després del país nipó, recordem, serà el torn d'Hongria i el Canadà. El premi, recordem també, pel guanyador d'aquesta superfinal és el primer bitllet pels Jocs Olímpics de Tòquio de l'any que ve.
Un Sergi Cabanes que està acompanyat a Belgrat pel nou porter de l'Estrelpool, Edu Lorrio. Avui, per cert, en Natació Sabadell ha confirmat el fitxatge d'un altre waterpolista del Barcelona, Fran Valera.
I com ja va succeir ahir amb Òscar Asensio, de només 18 anys, la direcció esportiva del club segueix apostant per rejuvenir la plantilla. Valera en té 20 i, com Asensio, el passat estiu es va penjar la medalla de bronze a l'Europeu Júnior. Amb la seva incorporació ja són 4 els reforços per l'equip de Quim Colet, sumant el del serbi Marko Abramovic.
No sortim de l'aigua perquè aquest cap de setmana les sèries mundials de natació artística van abaixar el seu taló amb la disputa de la superfinal a Budapest, una cita que va tornar a deixar medalles per les representants del Club Natació Sabadell.
Ona Carbonell es va penjar l'or en el solo tècnic amb la seva coreografia basada en un discurs de Nelson Mandela i també el bronze en el duet lliure. D'altra banda, la jove Emma Garcia va tornar a pujar al tercer calaix del podi fent parella amb Pau Ribas en el duet mix tècnic. Tots dos es van quedar a 3 punts de la parella japonesa i a 6 de la russa, amb una puntuació lleugerament més baixa que ara fa 2 setmanes a Barcelona.
Estem molt contents també dels resultats de Budapest. Sí que és veritat que la puntuació que vam obtindre a Barcelona era una mica més elevada, però bueno, cada competició realment és com un món. Cada competició té més del seu rang de puntuació, però bueno, estem molt contents.
En el còmput global de la superfinal, Espanya va ser segona, només superada per Ucraïna. Ara, Ona Carbonell i Emma Garcia es preparen per marxar la setmana que ve al Japó amb l'objectiu d'aclimatar-se abans del Mundial de Guangzhou del pròxim mes.
Òscar Salguero ha estat guardonat com el millor nedador dels campionats d'Espanya absoluts de natació adaptada per clubs disputats a Tenerife. El nedador dels Marinals va pujar fins en 3 ocasions al podi en aquests estatals.
Especialment destacable va ser el seu paper en els 200 braça, prova a la qual va ser medallat d'or, apropant-se molt al rècord del món. Tant el 50 com el 100 de la mateixa especialitat, el de Natació Sabadell va ser segon. De fet, les seves marques van ser molt semblants a les assolides fa una setmana a les World Series de Berlín, i això malgrat la fatiga acumulada que arrossegava, com ha explicat el mateix Salguero.
La verdad es que estoy muy contento con los resultados del Campeonato de España. Me encontraba ya cansado, porque llevo ya 3 semanas compitiendo, 3 semanas duras de competiciones seguidas, y ya esta que era la última estaba bastante cansado, pero al final ha salido muy bien, muy contento.
A Tenerife, per cert, Salguero va estar acompanyat pels també nedadors del club, Albert Martínez i Elia Garcia. Després de les sèries mundials d'Itàlia i Alemanya i d'aquest estatal, saldat amb 3 podis i la distinció de millor nedador dels campionats, ara el sabadellenc aixecarà una mica el peu de l'accelerador. Per davant, tindrà un mes d'entrenaments abans de la seva pròxima cita al Campionat de Catalunya, tot orientat al Mundial de Natació adaptada del mes de setembre a Londres.
I el Club Tenis Sabadell no ha pogut revalidar el títol de campió per quart any consecutiu a l'estatal d'esquash per equips, celebrat aquest cap de setmana a Santiago de Compostela. Tot i empatar 2 victòries, l'entitat del carrer Prat de la Riba va caure per sets a les semifinals contra els Club Tenis Tenerife.
On hi era precisament el sabadellenc Iker Pajares, ja que el seu club, el Malibú Esportiu, no hi participava. El tenis va notar especialment la baixa d'última hora del seu cap de sèrie número 1 i campió d'Espanya, Edmond López. Ho explica el director general del club, Albert Codina.
Ja venia arrastrava de l'últim torneig que va fer Israel unes certes molèsties, però havien anat a més d'una espècie de fascitis plantar. I, bueno, de fet, va vindre aquí el sopar social que anava coix, ja que no podia anar allà, doncs va vindre el nostre sopar social, però clar, ens feia doble mal primer, perquè és el número 1, actual campió d'Espanya, i això ens baixa molt, però és que, a més, el no jugar i de 1, tots els jugadors corren un lloc.
A la final, el Tenerife de Pajares va perdre contra l'Squash Santiago per 3-1, tot i el punt sumant pel sabadellenc contra l'anglès Tom Richards.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
D'un minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 18 de juny. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.